El jutge proposa que Begoña Gómez la jutgi un jurat popular. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Anunci impactant del jutge Peinado en la causa contra la parella de Pedro Sánchez. El magistrat vol que, en cas d'arribar a judici per malversació, la jutgi un jurat popular, Joan Bota.
El delicte de malversació és l'únic que ho permet d'entre aquells pels que l'està investigant i per poder-lo derivar a un jurat popular, el jutge el separa de la causa. El PP ho celebra perquè diu que el poble jutjarà Gómez, mentre el PSOE veu una excentricitat.
Més detalls des de Madrid, Tània Tàpia.
El jutge assenyala el camí del banc dels acusats a Begoña Gómez per la contractació de la seva assessora a la Moncloa, un cas de suposada malversació que, si arriba a judici, estarà en mans d'un jurat popular. Peinado ha citat Begoña Gómez aquest dissabte a la tarda per comunicar-li les novetats a la causa. El PSOE es posa les mans al cap i el PP avala la decisió i defensa que el jurat és més garantista. Jaime de los Santos, diputat.
La mujer de Pedro Sánchez, enviada al banquillo, y la juzgará el pueblo. Ya no podrán hablar de lawfare.
Mentrestant, Esquerra i Junts s'enfronten ara per la immigració l'endemà que Podem tombés al Congrés la transferència d'aquesta competència a Catalunya.
Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de fer una intervenció miserable i el Congrés li ha respost també el programa de Ricard Ostrell, la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras.
Jo crec que Podem es va equivocar. Encara que el discurs de la portaveu de Junts fos miserable, són competències per Catalunya.
Li recomanaria que baixés del faristol en el que està, que anés a trepitjar carrers, no els demà Madrid, que és els que habitualment trepitja, sinó els de Catalunya. I que deixi de fer seguidisme a l'esquerra espanyola més populista.
Per cert, atenció a aquesta dada. Catalunya només té activats el 2% dels braçalets electrònics que s'utilitzen a Espanya per fer complir les ordres d'allunyament dels maltractadors respecte a les víctimes.
Són dades de 3cat.info que els jutges expliquen perquè no veuen prou útils aquestes pulseres, ja que consideren que provoquen molta angoixa a les dones a qui es vol protegir pels avisos constants que reben.
En informació internacional, el rei Felip VI obre avui una segona jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides marcada per les intervencions dels líders d'Ucraïna i de l'Iran. Això l'endemà que Donald Trump esbronqués l'ONU i se saltés tots els límits de temps. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
Un Donald Trump que no deixa de sorprendre. Ahir, un cop finalitzada la seva intervenció incendiària davant l'Assemblea de les Nacions Unides, encara va tenir temps de dir que Ucraïna podria recuperar el territori perdut durant la guerra, perquè Rússia ha demostrat ser un rival més feble del que semblava.
Al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en dos gimnastes israelians que al mes de novembre han de participar en un campionat mundial que es fa a Pamplona.
Després de tota la polèmica per les protestes per la presència d'un equip israelià a l'última Vuelta ciclista i que el govern espanyol demanés prohibir la participació d'Israel en competicions internacionals. Aquests seran els primers atletes que participaran en una prova a Espanya. El nostre corresponsal Jordi Brascó ja ha parlat.
Al programa d'avui també us explicarem quins són els supermercats més barats i també els més cars segons l'Organització de Consumidors i d'Usuaris.
L'OCU adverteix que en funció d'on es fa la compra es pot arribar a estalviar més de 1.000 euros l'any. El cafè, els plàtans de Canàries, les llimones i els ous són els productes que més s'han encarit l'últim any.
I a la cultura connectarem amb les festes majors de Santa Tecla a Tarragona i de la Mercè a Barcelona. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Males notícies per Gavi. La lesió és més greu del que s'esperava.
El van operar ahir al vespre del genoll dret i finalment el jugador blaugrana haurà d'estar entre 4 i 5 mesos de baixa, un cop molt dur. Pel jugador n'ha parlat Hansi Flick. Sentirem després el tècnic del Barça abans del partit amb l'Oviedo, que juguen demà. Lamine Yamal encara no s'ha entrenat avui amb el grup. I després que l'Ajuntament de Barcelona no hagi donat el permís al Barça per jugar al Camp Nou, la vicepresidenta blaugrana Elena Fort ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i recuperarem també el més destacat.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la per aquesta festivitat a Barcelona i altres ciutats del voltant. Hi ha petites retencions a la P7 a Tarragona en direcció Castelló. Hi ha un vehicle avariat que ocupa un carril. A la B30, al lateral de la P7, a Barberà del Vallès, en sentit sud. Per obres i aturades a la C17 a Ripoll, sobretot en sentit sud, i l'autovia 2 a Jorba per anar cap a Lleida. I el transport públic, recordem que els trens de Rodalies de Barcelona fan horaris de dia festiu, mentre que el metro circula tot el dia. Ferrocarrils reforça les línies del Vallès i Llobregat-Anoia.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera aquesta tarda?
Doncs sol a gran part de Catalunya, però nuvolades al nord-est un cop més. Això sí, els ruixats o tempestes que puguin caure, que poden caure, serien entre el Maresme, àrea de la Selva, Vallès Oriental, Gironès, a tot estirar, locals. Destacar que de matinada i demà podrien tornar els ruixats al voltant de la ciutat de Barcelona, conurbació barcelonina, mentre que gran part de la meitat oest de Catalunya continuaria el sol radiant. Clima absolutament hivernal, però a l'Aran, on avui es mantindrà una mica de neu a les muntanyes i el fred ben intens. I el termòmetre, que de moment no remunta, però que podria pujar una mica, coincidint amb el divendres i el cap de setmana.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Un jurat popular jutjarà la dona del president espanyol, Begoña Gómez, si arriba a judici per la contractació de la seva assessora a la Moncloa. El jutge fa un pas més per acostar-la al banc dels acusats i la cita aquest dissabte a la tarda per comunicar-li les novetats a la causa. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit que una part de la causa contra Begoña Gómez, la que afecta la contractació de la seva assessora a la Moncloa, no la jutgi un magistrat, sinó que ho faci un jurat popular, és a dir, nou ciutadans. Ho pot fer així perquè la malversació és un dels delictes que per llei ha d'anar per aquesta via. Per comunicar-los la decisió, cita dissabte a les 6 de la tarda al jutjat la dona del president, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'actual delegat del govern a Madrid, Francisco Martínez. Tots tres estan obligats a anar-hi. Una citació en dissabte molt poc habitual i que el jutge fa aprofitant que té guàrdia de judicis ràpids, segons fons del tribunal, per assegurar-se, a més, que els advocats no poden posar d'excusa que tenen altres assenyalaments. D'aquesta manera, el jutge marca el camí per enviar-la a judici, almenys per aquesta part de la causa. Peinado entén que hi ha hagut mal ús de diner públic perquè la seva assessora personal també treballava per als negocis privats. Una decisió, però, que es pot recórrer.
Una decisió del jutge Peinado que ha impactat de ple a la sessió de control al Congrés dels Diputats. El govern espanyol ho titlla de surrealista. El Partit Popular creu que és ja insuportable el reguitzell de causes que afecten l'entorn del president espanyol.
Sí, la notícia ha generat estupefacció a la Moncloa, on ho veuen com una nova excentricitat del jutge. Pilar Alegria.
Surrealista, s'explica por sí solo.
Félix Bolaños, titular de Justícia, confia que un altre tribunal corregirà la decisió de Peinado.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio.
Per al PP, però, és un exemple més del fangant que s'ha posat Sánchez. El líder popular, Núñez Feijóo, creu que no té escapatòria i que ja no li val l'argument de que tot és una persecució judicial. A més, defensa que un jurat popular és més garantista.
Supongo que a los jurados populares tampoco les van a trasladar que hay una persecución judicial, o que hay lawfare, o que los jueces de nuestro país son de extrema derecha.
A la sessió de control d'avui no hi era Pedro Sánchez, que farà roda de premsa al vespre des de Nova York, on es celebra la cimera de Nacions Unides.
Mentrestant, l'endemà que el Congrés dels Diputats frustrés la delegació de competències en immigració a la Generalitat, la bronca política entre els partits independentistes ha continuat fora de l'hemicicle. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van votar plegats, però, tot i això, avui s'han tirat els plats pel cap. Per si el discurs del partit de Puigdemont és racista o no ho és, Albert Prat.
Podem va fer caure la proposta de Junts titllant-la d'això de racista i aquesta acusació s'ha convertit en l'arma llancívola perquè els dos partits independentistes es tornessin a barallar. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu dels Republicans a Madrid, Gabriel Rufián, ha acusat la cap de fila de Junts, Míriam Nogueras, de fer una intervenció miserable, i ella li ha respost que viu al marge de la realitat.
Jo crec que Podemos es va equivocar. Encara que el discurs de la portaveu de Junts fos miserable, al final són competències per Catalunya.
Li recomanaria que baixés del faristol en el que està, que anés a trepitjar carrers, no els de Madrid, que és els que habitualment trepitja, sinó els de Catalunya, que crec que fa molt temps que no trepitja. I que deixi de fer seguidisme a l'esquerra espanyola més populista que hi ha avui aquí.
I enmig d'aquest cos a cos, l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, ha tirat més llenya al foc. Des de TV3, Iglesias ha retret a Esquerra que no es planti davant de Junts.
Que Junts sea de derechas no le puede sorprender a nadie. Y que digan que los migrantes llegan a Catalunya a acabar con la identidad catalana no le sorprende a nadie. Pero a mi amigo Joan Tardà, a Gabriel Rufián bajando las orejas después de que él dijera que eso era una ley racista y tragándose toda esta mierda de Junts y del puyolismo y encima decir no, es que lo de Podemos son españolistas. Venga, demano... por favor.
I des del PSC, el diputat José Zaragoza ha culpat Iglesias d'estar al darrere del vot de Podem i l'ha acusat d'haver-lo decidit a cegues.
Podem va prendre la seva posició a través de la persona que els hi marca la posició política, el senyor Iglesias, amb una tertúlia, abans de conèixer el text de la llei. I va definir que no es podia arribar a aquest acord perquè Junts, segons el senyor Iglesias, és un partit racista.
Sigui com sigui, el govern espanyol s'ha compromès a buscar una via alternativa per ressuscitar aquesta proposta.
Mentrestant, Catalunya només té activades el 2% de les polseres que hi ha a Espanya per distanciar els maltractadors de les seves víctimes. Concretament, 80 en relació amb les 4.500 totals, segons dades del Ministeri d'Igualtat que us avança el 3CAT Info. Els jutges que hem consultat ens expliquen que ho veuen un mecanisme poc útil per les víctimes perquè les estressen els avisos que reben de l'aparell del maltractador. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Els braçalets són una manera de fer complir les ordres d'allunyament. De moment, aquest any se n'han atorgat 653, la meitat de les demanades, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Tot i les denegacions, la imposició de braçalets només representa un 12% d'aquestes ordres acordades. I és que els jutges de violència sobre la dona de Barcelona consideren que, com que les víctimes tenen un dispositiu on reben alertes sobre els moviments del maltractador, és una agonia. Carlos Pascual, titular del jutjat número 1, amb una llarga trajectòria, subratlla això a 3CAT Info.
Saber que en cualquier momento, por una pequeña incidencia, que a él se le desconecta, que pasa en una zona sin cobertura, no lo vemos una solució que li permeta a la víctima passar pàgina, desconectar de l'agressor.
De l'estadística també destaca les Balears amb 86 braçalets actius, mentre que Andalusia està al capdavant amb 1.600 polseres.
En la informació internacional, el Kremlin corregeix Donald Trump i assegura que ni els seus problemes econòmics són tan greus, ni la seva situació a Ucraïna permetria que Kiev recuperés els territoris que ha perdut. En un gir de guió inesperat, el president dels Estats Units va dir ahir que Ucraïna pot recuperar els territoris que li ha pres Rússia i que aprofiti per fer-ho ara que Moscou té problemes econòmics. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. El portaveu del Kremlin treu ferro a les paraules de Trump i destaca que el líder de la Casa Blanca manté la voluntat política de mediar per resoldre el conflicte d'Ucraïna. En una entrevista a RBK Ràdio, Dmitri Peskov l'ha esmenat assegurant que ni l'economia russa està a punt de col·lapsar, ni tampoc ho faran les seves tropes. Tot el contrari, diu que avancen amb seguretat a totes les línies de front i que obliguen a Ucraïna a patir moltes baixes. Per això Peskov no pot acceptar que Trump els compari amb un tigre de paper.
Rússia no és un tigre en absolut. Al cap i a la fi, Rússia s'associa més amb un os. No hi ha ossos de paper i Rússia és un os de veritat. Rússia manté la seva resiliència. Rússia manté l'estabilitat macroeconòmica.
Ara bé, avui s'ha fet públic que el govern rus, en plena inflació, es veurà obligat a pujar l'IVA del 20 al 22% per finançar la guerra, incomplint així la promesa electoral de Vladimir Putin de no apujar impostos fins al 2030.
I mentrestant, avui els presidents d'Ucraïna, de l'Iran i de Síria són el plat fort de la segona sessió de l'Assemblea General de l'ONU que es fa avui a Nova York. La primera sessió, la d'ahir, va estar marcada pel discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, determinat a torpedinar i a denigrar la institució des d'on parlava. La sessió d'avui ha de començar a les 3 d'aquesta tarda i la inaugurarà el rei espanyol Felip VI. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El president dels Estats Units ha aconseguit desviar totes les mirades de la patata calenta a nivell diplomàtic en què s'ha convertit la guerra de Gaza, els successius reconeixements de l'estat palestí i tot el que se'n deriva. Donald Trump ha situat el focus sobre la guerra d'Ucraïna i ho ha fet a la seva manera, a través de les xarxes socials. En una sola piulada va titllar Rússia de ser un tigre de paper per no haver sabut derrotar Ucraïna en una setmana i també va afirmar que Ucraïna podria recuperar tot el territori perdut fins ara amb el suport de la Unió Europea, comprant, això sí, armament nord-americà. Moments abans, Trump havia mantingut una reunió amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que va expressar així la seva satisfacció.
With President.
La reunió amb el president dels Estats Units va ser bona i constructiva. Estic molt agraït pels seus esforços. I aquest post de Trump és un gran canvi, molt positiu.
Espanya, amb el discurs del cap de l'Estat, el monarca Felip VI obre la jornada d'avui a l'Assemblea de les Nacions Unides. A continuació serà el torn d'Ucraïna i l'Iran, els dos països on hi ha el focus d'atenció d'avui.
Per cert, l'avió militar espanyol que portava la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Lituània, ha patit un intent d'inutilitzar el seu GPS quan sobrevolava Kaliningrad, un territori rus. No ha passat res perquè l'avió duia un sistema encriptat i rebia indicacions d'un satèl·lit militar. A més, un comandant a bord li ha tret importància i ha explicat que aquesta mena d'incidències són habituals en sobrevolar Kaliningrad, tant en avions militars com també civils. Robles, que viatjava amb familiars del contingent espanyol desplegat a Lituània, es reuneix amb la seva homòloga lituana en el marc de les accions coordinades amb l'OTAN. El mes de novembre, Pamplona acull el Campionat Mundial de Gimnàstica de Trampolí. Serà la primera competició internacional organitzada a Espanya en què participaran atletes israelians després de la polèmica que hi va haver a la Vuelta i després també de la petició de Pedro Sánchez de prohibir la participació d'Israel en proves esportives. El nostre corresponsal ha parlat amb els dos gimnastes que viatjaran a Pamplona. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. En condicions normals, el Ben i el Shemtov de 20 anys estarien complint el servei militar, però el fet de ser esportistes d'elit ho ha evitat de moment. Defensen Israel els pavellons i fins ara mai no els ha suposat cap problema. Ho explica el Ben.
Crec que el món de l'esport és com una bombolla, perquè els esportistes, especialment els gimnastes, sabem que som els campionats perquè ens encanta el que fem. No m'he sentit mai discriminat o diferent, ni entrenant ni competint, perquè tots hi som per la mateixa raó.
We are all there for the same reason. Són conscients que el rebuig cap a Israel per culpa de la invasió a Gaza està creixent a nivell internacional, però Shemtov assegura que la millor manera de continuar amb la preparació és obviar tot el que passa fora del gimnàs.
No deixem que cap d'aquestes notícies entrin aquí. Ens focalitzem només en l'esport. És la millor estratègia.
Els intents de boicot contra equips esportius israelians que ja van veure a la Vuelta es va reproduir als Països Baixos aquest dimarts durant la celebració de l'Europeu de Beisbol. L'entrenador de la selecció israeliana de gimnàstica, Omri Zakai, prefereix no posar la bena abans de la ferida.
Sé que la gent més preparada s'està encarregant d'aquest assumpte i no ens posaran en risc ni res d'això. Així que esperarem, veurem. No vull que ocupem la ment amb especulacions sobre què passarà.
Malgrat haver aprovat aquest mes exigir al govern espanyol trencar totes les relacions amb Israel, l'Ajuntament de Pamplona, encapçalat per Bildu, no s'ha pronunciat sobre la competició.
I mentrestant, la Comissió Europea demana que es respecti la llibertat de navegació després que aquesta passada matinada la flotilla internacional pro-Palestina ha denunciat un nou atac davant les costes del sud-oest de l'illa grega de Creta, Quim Olivares.
Sí, sentim ara la portaveu de la Comissió Europea.
La llibertat de navegació, d'acord amb el dret internacional, s'ha de respectar. No s'accepten atacs amb drons, confiscacions ni cap ús de la força contra la flotilla. Respectem el compromís humanitari de les persones a bord.
El ministre de Defensa d'Itàlia també ha condemnat l'atac i assegura que han redireccionat un vaixell de la Marina per si calia donar-los alguna assistència. Lucía Muñoz, diputada de Podem al Congrés, que va a bord d'una de les embarcacions, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no hi ha hagut ferits ni grans danys en uns atacs que qualifica de guerra psicològica.
I sobretot jo crec que és una prova per veure quina resposta hi ha per part dels diferents països, perquè si no hi ha contundència davant d'aquest atac, pues, el següent poden ja atacar un vaixell amb la intenció de fer dany.
La diputada assegura que no es deixaran intimidar i que tenen la moral alta. La flotilla, que va salpar de Barcelona a principis de mes per fer arribar ajuda humanitària a Gaza, ja havia denunciat dos atacs de drons mentre eren a Tunis.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, tornem a casa nostra perquè s'ha donat el tret de sortida a les obres d'una de les plantes de tractament de residus més polèmica de les comarques de Lleida, situada a Juneda, a les Garrigues. Preveu cremar cada any 45.000 tones de brossa urbana per obtenir combustible per assecar purins i transformar-los en fertilitzants. Tira endavant després de 9 anys de tràmits i d'una forta oposició d'ecologistes i de grups de veïns i ajuntaments de l'entorn. Juneda, Estela Bussoms.
La planta l'impulsa una cooperativa de 160 ramaders de la zona associats amb Grinyó, una gran empresa del sector. Els promotors asseguren que volen implantar un sistema més sostenible per gestionar els purins perquè, en comptes de fer servir gas natural, obtenen el combustible de l'aprofitament dels residus que llancem al contenidor gris, que d'una altra manera acabarien en un abocador. Eduard Cau és president de la cooperativa GAP.
La calor la fem a partir de materials recuperats, no? I això ho fem a partir de residus i de gestions ramaderes. És, jo crec que és un model per posar en valor materials que s'han utilitzat ja, no? I que li podem donar una segona vida. Aquest és el concepte, en realitat. Eh?
La plataforma contrària a la planta, que la considera especulativa i molt contaminant, l'ha portat als jutjats. Anuncien que en les pròximes setmanes demanaran a través d'un escrit que s'aturi cautelarment qualsevol tipus de treball fins que no es resolgui el contenciós.
I una cosa més abans de la publicitat. Escollir un supermercat o un altre a Catalunya pot significar un estalvi de més de 1.000 euros anuals en el cistell de la compra. L'Organització de Consumidors i d'Usuaris ha comparat el preu de 700 supermercats de tot l'Estat en més de 241 productes. I aquesta és una de les conclusions a què ha arribat en Escura.
Concretament, ens gastem 6.300 euros de mitjana en el cistell de la compra a l'any, una dada que pot variar i molt en funció d'on es vagi a comprar. Per exemple, a Barcelona ens podem estalviar uns 1.800 euros anuals, a Tarragona 1.400, a Girona 1.200 i a Lleida 885. Aquesta capacitat d'estalvi s'ha reduït molt, però l'últim any. Les cadenes que han contingut més els preus o pràcticament els han congelat són el Campo, Carrefour i Eroski. En canvi, aquells que més els han pujat són l'Hipercor, Lidl i Supercor. On surt més car però anar a comprar és als establiments de Sorli Discau i Supercor. En conjunt, el cistell de la compra s'ha encarit un 3% aquest any. L'OCU ho atribueix sobretot a la pujada dels productes frescos, bàsicament fruites i verdures. És un repunt inferior al dels últims anys, però que es va acumulant i que en el cas d'alguns aliments, com el cafè molt, els ous, les llimones o els plàtans de les Canàries, s'ha desbocat. A Catalunya, el municipi on la despesa anual de la compra és més elevada és a Cerdanyola del Vallès i la més econòmica surt del Vendrell.
Un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i després de la publicitat ens anirem a la Xina. Estan pendents d'un tifó.
Catalunya migdia.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
Hola, sóc en Mauricio. Coneixes algú que vol aprendre i practicar el català, però no sap com fer-ho? Òmnium Cultural ho posa molt fàcil amb el projecte Vincles, grups de conversa en català entre veïns i veïnes. Fes socor, inscripcions gratuïtes i donatius al web vincles.omnium.cat. Òmnium Cultural.
Professionals de la construcció i la reforma, a Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
El record del viatge a Delhi?
Fora.
La foto de la nostra boda, també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Això sí que és una pujada i no la de gener.
Però què dius?
Que el setembre costa tot un munt. Tornar a la feina, les classes, el material de l'escola...
Doncs a mi m'està costant zero.
A Nissan tens tota la gamma a 0% TAE fins a final de mes. Perquè tornar a la rutina et costi zero. Consulta condicions a Nissan.es, financiant amb RCI Bank.
Aprofita-ho! Només fins a final de mes. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Descobreix les cançons del Titó i els Falalà en format llibre. Per cantar, llegir i ballar a cada pàgina. Un tren petitó i Cargol treu banya. Dos llibres musicals que t'encantaran. Disponibles a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com us deia, més de 2 milions de persones han estat evacuades al sud de la Xina pel pas del supertifó Ragassa. El pas d'aquest tifó ha afectat la província de Kwantung, una regió amb la concentració més important d'indústria del país i que té l'activitat pràcticament paralitzada. A Taiwan, el tifó hi ha passat hores abans i 17 persones han mort per les inundacions que han provocat les fortes pluges. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
Amb vents de 200 km per hora, el tifó Ragassa ha tocat la costa del sud de la Xina a les 5 de la tarda, hora local, 6 hores menys a Catalunya. S'havien pres totes les precaucions en una zona acostumada a aquest tipus de fenomen meteorològic. meteorològic, perquè aquest cop es tracta del que els experts han batejat com el rei dels tifons, perquè es considera el més potent registrat aquest 2025. A la província de Guangdong, veïna de l'antiga colònia britànica de Hong Kong, s'ha evacuat més d'un milió de persones. Precisament a Hong Kong, però, s'ha rebaixat l'alerta lleugerament perquè el tifó s'ha debilitat en tocar terra. Amb encara la pluja caient, alguns habitants de la veïna ciutat xinesa de Shenzhen s'han atrevit a sortir al carrer.
Alguns vidres trencats a la meva empresa. Pensàvem que caurien a trossos, però a l'haver-los reforçat hi ha hagut menys danys. Mirant el mapa, sembla que el tifó no hauria de tenir més impacte i les coses milloraran.
En canvi, a Taiwan, especialment al sud de l'illa, per on havia passat hores abans el regassa, s'han de lamentar morts i ferits a causa, en particular, del trencament d'un dic per la pressió de l'aiguat. El tifó s'anomena regassa a proposta de les Filipines, d'on venia i on també ha causat morts. La paraula significa moviment veloç, adequat per a aquest tifó especialment intens que els experts consideren un preludi d'altres de semblants que vindran a causa del canvi climàtic.
Mentrestant, aquí a casa nostra continua sense èxit la recerca del boletaire de 83 anys perdut des d'ahir al vespre a la zona del Coll de Bóixols, al terme d'Abella de la Conca. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
L'avís el va donar ahir a les 8 del vespre el germà de l'home, de 85 anys, amb qui havien sortit a buscar bolets. Segons sembla, es van endinsar molt al bosc i es van perdre de vista. Els bombers l'han buscat durant tota la nit amb el reforç de drons i de la unitat canina. Ara mateix hi ha una vintena de dotacions a la zona, inclòs un helicòpter, i també afectat actius dels Mossos d'Esquadra. És Paco Olmedo, sotscap territorial de bombers.
Estem treballant vora de 25 persones, amb equips de 3 i 4 persones, fent batudes per sectors, on hem marcant amb un seguiment que tenim amb un suport informàtic, que és un visor de recerques, vam marcant sectors i seguint totes les línies que podem trobar que siguin encertades de treball.
De moment, però, no s'ha trobat cap rastre del boletaire de 83 anys, però la recerca continua.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15 de la tarda. Dues de cada 3 places de secretaris, interventors o tresorers a les administracions locals de Catalunya estan vacants o cobertes per interins. Un cas extrem és el de l'Ajuntament de Balaguer, la capital de la Noguera. Fa unes setmanes s'ha quedat sense tresorer i sense interventor. I en uns dies també es quedarà sense secretari. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Ajuntaments, consells comarcals i diputacions fan mans i mànigues per cobrir aquestes places. Ara n'hi ha més d'un miler que estan vacants o cobertes per interins, un 66% del total. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, posa en valor la feina d'aquests funcionaris.
S'ha de fer alguna cosa per poder-ho cobrir, perquè són el motor d'un ajuntament. És a dir, els polítics estem aquí intentant governar, però si no te firme un informe el secretari, si no t'avale una despesa a la intervenció i si no te pague proveïdors un tresorer, per molt que puguem fer a nivell tècnic o polític, si no hi ha aquestes figures, és un problema.
Omar Nomric, el 9 d'octubre plega de secretari de l'Ajuntament de Balaguer, parla de nomadisme d'aquests treballadors.
Nomadisme de secretaris, és a dir, que hem d'anar fent interinatges d'una punta a l'altra de la demarcació, d'una punta a l'altra de Catalunya. Això produeix molta mobilitat i aquesta mobilitat produeix molta inestabilitat als ajuntaments.
L'Ajuntament de Balaguer ja ha exposat aquesta situació a la Direcció General d'Administració Local per solucionar un problema endèmic a les administracions locals.
D'aquí un parell de minuts seran 2:15, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
A la Universitat Oberta de Catalunya estan de celebració. Fan 30 anys. 30 anys acompanyant persones que volen transformar la seva vida i l'entorn. Amb una educació superior de qualitat, 100% online i amb tota la flexibilitat del món. Jo, la Juliana Canet, vaig triar la UOC i n'estic molt contenta. Tria-la tu també i informa-te'n a uoc.edu.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut, 2:15. El secretari primer de la Mesa del Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello, no tanca la porta a ser l'alcaldable dels comuns a Barcelona, tot i que considera que encara és massa aviat per parlar-ne, Txell Vallespí.
És el nom que guanya més pes a les travesses per encapçalar la llista dels comuns i Ada Colau manté la decisió de no tornar a la primera línia política. L'exalcaldessa és ara mateix a la flotilla que navega cap a Gaza. Al matí de Catalunya Ràdio, Gerardo Pisarello ha dit que és aviat per obrir aquest debat, però no ha descartat ser alcaldable.
Home, jo crec que evidentment és un debat molt prematur encara, i quan arribi el moment, doncs evidentment escoltarem el que hagi de dir la nostra militància i la pròpia societat. El que sí, sigui on sigui, aquí o a casa meva, el que sempre continuaré defensant, soc un front amplista convençut, la màxima unitat entre les esquerres.
Pissarello ja va ser tinent d'alcaldia en el primer govern de Colau. Barcelona en Comú posarà en marxa ara la maquinària de les primàries per elegir l'alcaldable a començaments de l'any que ve. L'actual presidenta del grup municipal, Janet Sanz, ha anunciat que a finals d'any deixarà l'Ajuntament i que no anirà a les llistes.
En punt, 2:45. Els municipis del Baix Ebre comencen a recuperar-se després de l'incendi del mes de juliol. Paüls, on es van originar les flames, vol millorar els accessos al poble i el Consell Comarcal ja ha reparat el tram més afectat de la Via Verda. Xerta, Jordi Barranca.
Bon dia. Sí, el municipi veí de Paüls té a punt un projecte per ampliar un camí per fer-lo bidireccional i evitar així un nou aïllament. Enric Adell n'és l'alcalde.
És un projecte ambiciós, però és un projecte necessari perquè si mai torna a passar alguna cosa, que com a mínim tinguéssim la possibilitat d'evacuar la població. L'incendi, doncs, vam estar 48 hores en aquesta possibilitat, no va estar. La via ja està, ja es fa servir, es podria considerar una carretera, però no s'hi considera perquè no té l'amplada necessària per a creuar-se dos vehicles. Només pot passar un i en algun punt molt concret dos.
Mentrestant, el Consell Comarcal ja ha reparat el tram més afectat de la Via Verda, un dels atractius de la zona. Antoni Gilabert és el president.
Ha sigut aproximadament el tram entre Xerta i Aldover, el més afectat van ser algo més de 1.000 metres i han canviat 2.000 pals de la tanca. Continuem la nostra aposta per la mobilitat sostenible i també instal·larem faroles fotovoltaiques als trams urbans de la Via Verda.
En paral·lel, aquest matí, el Sindicat Unió de Pagesos s'ha compromès també a exigir que els pagesos afectats rebin ajudes per part del govern.
I els fongs de pa de Lleida i del Pirineu començaran a vendre demà al Piriponent. És un nou tipus de pa que vol ser representatiu de la demarcació i que arriba després de 6 anys de treball i de proves. Està fet íntegrament amb productes de la zona. Noelia Caselles, l'has tastat com era?
Bon dia, Òscar. Doncs sí, és un pa semi-integral fet amb massa mare que incorpora pera de Lleida i oli verge extra de les Garrigues. La sal, el blat i l'aigua també són d'aquí i la moltura es fa amb molins de la zona. L'impulsen des del gremi de forners de Lleida, que formen més d'un centenar de professionals que aniran produint-lo a poc. De moment en comencen una desena. Antoni Frías és el president del gremi.
Vull dir, aquest pa d'aquí 5 anys hem de dir que és el pa de Lleida. No és la típica baguette. És el pa Piriponent.
I perquè us en feu una idea, he preguntat als primers que l'han tastat què els semblava.
El pa està esplèndid, molt sabrós.
L'anirem a comprar al forn.
És un pa cruixent, que quan el mossegues la crosteta fa crec, però una vegada el tens a la boca, doncs la molla se desfà molt bé.
Per cert, si us pregunteu el perquè de Piriponent, doncs és la unió de Pirineu i Ponent.
Doncs és bo saber-ho, perquè el nom no feia pensar en un pa. Passen gairebé 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
De fet, mira qui tenim aquí. No sé si li puc parlar en català.
You have to talk to me in English.
Aquesta és la professora d'anglès. You want to test us in English?
Exactly.
Se t'ha rovellat l'anglès?
Una mica rovella.
Ens vol fer un examen? Ok, let's do it.
Tremendo, aviam.
How would you say maquineta en anglès?
Ostres, maquineta.
Maquineta.
Sí, Little Machine.
Perdona?
Si vols classes particulars d'anglès amb Francesc Garriga...
Little Machine.
Cada dia a les 4, la tarda de Catalunya Ràdio.
Que vagi molt bé el curs. Bé.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts.
No lucho por deber, por ley, por un caudillo.
El Festival de Sant Sebastià acull l'estrena d'una nova pel·lícula que narra l'operació de la Guàrdia Civil que va aconseguir localitzar tots els Zulus d'ETA al sud de França. És la mateixa història que va triomfar amb La Infiltrada l'any passat, però ara amb una nova perspectiva. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Aquesta nova versió té menys elements de thriller que el film que es va endur el Goya a la millor pel·lícula a principis d'any, però és més didàctica. Per exemple, recorre imatges reals dels atemptats perquè van considerar que recrear-los seria artificial, perquè continuen a la memòria col·lectiva. La dirigeix Agustín Díaz Llanes, el de Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, que ha explicat a 3cat Info que l'objectiu era recordar la lluita d'un poble que va dir prou davant del terrorisme d'ETA, però sense amagar que per part de l'Estat no es va fer tot bé.
Claro que no hemos querido obviar, ¿no? Porque de principio, además, ya en el guión, joder, Inchaurrondo lo conocemos todos, o sea, tampoco pasa nada. Pero sí que quiero dejar claro que no comparo las dos cosas. No quiero hacer equidistancia. Eso existió, pero lo otro que existió fue terrorífico.
La protagonista, l'agent de la Guàrdia Civil infiltrada durant anys a la banda, la interpreta Susana Baitua, a qui vam veure a la sèrie Pàtria. L'actriu catalana Ariadna Gil també té un breu paper i a la producció hi ha Juan Antonio Bayona.
I ara anem de festa major. Segur que heu reconegut ja en Perito Roca. Això ens porta fins a Tarragona, perquè les quatre colles de la ciutat han actuat aquest migdia a la plaça de les Cols. I després han baixat els pilars caminant fins a l'Ajuntament de la ciutat. És un dels actes tradicionals i dels més espectaculars de la Festa Major de Tarragona. Anem cap allà, Josep Almirall. Bona tarda.
Bona tarda. Imagineu-vos, és espectacular que avui, segons ens ha confirmat la Guàrdia Urbana, presencien aquest acte el recorregut del Pilar entre 10 i 12.000 persones. Bones notícies pels xiquets de Tarragona. Són les colles baixen el Pilar per ordre d'antiguitat. Els xiquets ho han aconseguit aquest any. Ho han fet en només 7 minuts i 31 segons. La segona colla a baixar el Pilar ha estat la colla jove xiquets de Tarragona, que també ha aconseguit portar el Pilar fins a l'Ajuntament. Ho ha fet en 8 minuts i 38 segons, un minut i escaig més que no pas els xiquets de Tarragona, i això s'explica perquè aquesta colla ha fet un canvi de baix, ha canviat el baix del Pilar. És un recorregut d'uns 500 metres per ple d'obstacles de gran dificultat. El Pilar el carreguen aquí a la plaça dels Cols, ha de pujar els 20 esglaons que hi ha a les escales que van fins al Pla de la Seu. Un cop dalt al Pla de la Seu, tomen el Pilar, baixen les escales, enfilen al carrer Major, i aquí hi ha arriba un dels obstacles més importants del recorregut, que és la baixada de la Misericòrdia, amb un pendent molt pronunciat. Sovint les colles hi tenen molta dificultat i alguna ha caigut, i des d'aquí enfilen la plaça Major, la plaça de la Font, un recorregut llarg fins a arribar al portal del Palau Consistorial, des d'on les autoritats pugen l'enxaneta del Pilar fins al balcó de l'Ajuntament. Com dèiem, fins ara hi han arribat els xiquets de Tarragona, la jove de Tarragona, i ara és els xiquets del Serrallo, la tercera colla en antiguitat, la colla que ja ha enfilat al carrer Major a punt d'arribar a la baixada de la Misericòrdia. L'última colla a baixar el Pilar seran els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Abans, com dèieu, han actuat aquí a la plaça de les Cols. La jove hi ha fet el 3 de 8 i el 4 de 8. Sant Pere i Sant Pau el 5 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla. Els xiquets de Tarragona el 4 de 8 i el 2 de 7. I els xiquets del Serrallo el 3 de 7 i el 5 de 7.
Doncs deixem el Josep Almirall pendent de les festes de Santa Tecla, també és festa major a Barcelona. El dia de la Mercè, el dia central, i avui els Pallassos Sense Fronteres han revolucionat les festes amb un segrest en autobús dels intèrprets de la pel·lícula El 47. És una acció festiva que vol reivindicar el riure com a força de pau. Barcelona, Marta Vives.
Pallassos Sense Fronteres estan convençuts que els riures són la millor arma de construcció massiva. Tortell Poltrona.
Que les persones que són capaços de riure juntes són persones que són incapaces de poder-se matar. I això és el que hauríem d'aconseguir.
Per posar una evidència, han decidit segrestar l'autobús del 47, el de la pel·lícula que va reivindicar el barri del Baró, i fer-ho, a més, amb dos hostatges molt especials, Eduard Fernández i Clara Segura, protagonistes del film, que s'ho han pres així de bé.
Están aquí los payasos que vamos a secuestrar el 47 una altra vegada. Segunda parte del 47.
L'estem liant.
L'autobús que ha fet el recorregut des de l'estació del Nord fins a Torre Baró per baixar després fins al parc de l'Aqüeducte, ple de pallassos, música, alegria, però també reivindicació.
I seguim volent anar a Gaza. I no només a Gaza, sinó també al Sudan, també a Etiopia, també a Colòmbia, també a tants i tants llocs.
És una de les accions al carrer d'aquestes festes de la Mercè que reivindica la festa, la solidaritat, la cultura, però també i sobretot la pau en temps d'incertesa.
I una cosa més abans dels esports. Gairebé tothom coneix l'escriptor francès Alexandre Dumas, Dumas, hauríem de dir, i les seves obres, com ara El comte de Montecristo o Els tres mosqueters. Però molts pocs saben qui era el seu pare. Thomas Alexandre Dumas, més aventurer que els personatges del seu fill, Napoleó va dir que el faria desaparèixer dels llibres d'història perquè l'oblidessin per sempre, Valeria Obereda.
I ho va aconseguir fins ara, que Norma Editorial l'ha recuperat en còmic el primer Dumas. Va ser el primer general negre de la història de França. Fill d'una esclava i un noble francès, va participar a la Revolució Francesa i en va ser un dels seus herois. L'autor, Salva Rubió, assegura que el còmic parla de temes actuals.
És una vida de hace dos siglos y pico, pero que realmente habla de los conflictos sobre inmigración, sobre política y sobre un montón de cosas que hoy están más vigentes que nunca.
Qui va descobrir la seva història és el dibuixant Rubén del Rincón, un fan de Dumas.
Perquè es van donar compte abans que ningú. No, realment no havia res del caliu que li caia aquest personatge. Ni pel·lícules, ni res. Ni a França tampoc tenia molta rellevància ni moltes coses on podíem gratar.
Doncs aquest còmic ha inspirat una pel·lícula que s'estrenarà el 2027 dirigida per Lach Lee amb els actors Omar Sy i Vincent Cassel.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El migcampista del Barça, Gavi, es perdrà mitja temporada.
És el nom del dia esportiu en negatiu després de la mala notícia que va rebre ahir quan el van operar. La lesió de Gavi al genoll dret ha estat més greu del que s'esperava. Ahir a la nit el van operar i van veure que no es tractava només d'una petita fissura al menisc intern, com s'havia dit fins ara, sinó que, segons el comunicat del Barça, van haver de suturar-lo i per això el temps de baixa que determinen és fins al mes de febrer aproximadament. Cop dur per al jugador, també per al vestidor del Barça, i avui n'ha parlat el tècnic Hansi Flick, Marcos García.
Doncs sí, tenen una molt bona relació Flick i Gavi, ja sabeu que és habitual veure'ls amb gestos de complicitat quan comparteixen la gespa. Avui Flick ha confessat en roda de premsa que el primer que ha fet de bon matí és anar-se'n a llevar Gavi, a dir-li bon dia, a veure com estava, diu que se l'ha trobat bé, i ens ha explicat això que dius, el que significa per al vestidor i per Gavi perdre'l fins al febrer-març.
It's maybe bad news.
Quan vam rebre la notícia era negativa, però per ell és positiu. Té 21 anys i una carrera increïble per endavant, de 10-15 anys. Hem de recuperar-lo, posar-lo al 100% i mantenir-lo en forma. Ara hem d'ensenyar-li la part professional de l'esport. Té un gran cor. No m'agrada dir-ho així, però Gavi moriria per aquest club. Hem d'esperar fins que estigui bé. Té una gran qualitat. Tots li farem costat i el nostre objectiu ara és recuperar-lo.
Flick s'ha mostrat confiat que si algú pot tirar endavant aquest sotrac justament és Gavi, pel seu caràcter, per la seva actitud habitual. I sobre Lamine, doncs mireu, encara ha fet l'entrenament avui a banda, no amb el grup, ha fet treball de gespa en solitari. Quan veurem Lamine Yamal, què passa amb la pilota d'or? Opina Flick.
Vaig parlar amb ell ahir i està bé. Per ell és una motivació per als propers anys. La va guanyar Dembélé, que també la mereixia. Lamine ho ha acceptat d'una manera positiva i està motivat per mostrar el seu nivell aquesta temporada. Em agrada molt veure a la pilota d'or molts jugadors nostres. Això prova com va ser de bona la temporada passada. I volem repetir-ho. I pel que fa a quan tornarà Lamine, està molt a prop. Ahir i abans d'ahir va entrenar bé i pinta molt bé.
Avui hem vist un Flick molt més rialler que en el postpartit del dia del Getafe. Ha admès Flick que aquesta temporada serà més difícil que l'anterior, no serà tan fàcil, ha dit literalment. Cubarsí ha fet l'entrenament amb normalitat, també Valde, que s'ha entrenat ja amb el grup, com ja va passar ahir, però ha avançat Flick que pel que fa a Valde no vol forçar, per tant, demà no el veurem contra l'Oviedo.
Seguim parlant del Barça i a la tarda el Club Blaugrana va comunicar oficialment que el partit de Lliga de diumenge davant la Reial Societat es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquesta decisió és una conseqüència de la negativa per part de l'Ajuntament de Barcelona de permetre l'obertura parcial del Camp Nou per motius de seguretat, Bernat Soler.
Concretament, és el cos de bombers de Barcelona qui diu que el Camp Nou encara no està preparat per rebre els 27.000 espectadors que implica l'anomenada fase 1A i que suposa l'obertura de la tribuna i del Gol Sud. Segons el cap dels bombers de Barcelona, el Camp Nou presenta diverses deficiències en matèria de seguretat relacionades amb les sortides d'evacuació, escales i baranes mal acabades i problemes de senyalització. Això fa que el Barça encara no pugui obtenir la llicència de primera ocupació i, per tant, hagi d'esperar abans de tornar al Camp Nou. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la vicepresidenta i portaveu de la directiva, Helena Fort, ha assegurat que l'estadi és segur, però que l'Ajuntament és molt exigent.
Hi ha la part de l'Ajuntament que exigeix un compliment escrupulosíssim en aquest sentit. Si aquest document encara no està i per tant jo no discrepanjo amb els plànols, jo entenc que no ho tinc fet com diu la norma. La norma, la RPIMO, són normes molt estrictes, molt fixes, que ja nosaltres seguim dient que tot el que ens diuen els nostres tècnics interns i externs és que l'estadi és segur.
Fons municipals asseguren que de seguida que el Barça resolgui aquestes deficiències de seguretat, podrà obtenir la llicència de primera ocupació.
I ahir tant l'Espanyol com el Girona van obrir aquesta sisena jornada de Lliga sumant un empat. Els blanquiblaus, de fet, van aconseguir un punt in extremis davant el València gràcies a un gol de Puado.
La penjarà Expósito. Vinga, va a veure si serà aquesta l'última de l'Espanyol, que perd 1-2, però encara en tindrà una. La posa al segon pal, com de cap! El gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Narració èpica del Sergi Andreu, el narrador dels partits de l'Espanyol. Sergi, per un gol que realment s'ho mereixia, perquè va arribar a l'últim segon de partit.
Sí, perdia l'Espanyol 1-2 al minut 95 de partit. Resultat injust, per dir-ho d'alguna manera, perquè durant tota la segona part i, de fet, l'últim quart d'hora de la primera, els de Manolo González van tenir ocasions moltes i de molt clares per poder marcar. S'havia avançat el València amb un gol de Danjuma al minut 15. Cabrera va empatar de cap a la sortida d'un corna al quart d'hora de la segona part, però Hugo Duro, molt aviat, també després d'un corna, va tornar a avançar els valencians. Finalment, ara ho sentíem, Puado va rematar amb el cap un servei de falta d'Expósito en l'últim sospir. Manolo González considerava que el seu equip havia fet el millor partit de la temporada.
Em quedo amb el joc des del minut 15, des del gol de Danjuma. No m'ha apretat bé a l'inici i, bueno, quan ho hem corregit, penso que a partir d'aquí l'equip ha sigut millor que el València. Penso que és el millor partit que hem fet aquest any, sens dubte, i hem generat futbol i ocasions per haver guanyat, però al final, doncs mira, tens que empatar la darrera jugada i bueno, veient el partit com ha sigut, doncs gràcies, perquè hem tingut per guanyar-lo abans i al final una mica més el perdem.
21 cops va xutar l'Espanyol a porteria, 10 entre els 3 pals, molt més que qualsevol altre partit aquesta temporada. De fet, des del 24 de maig del 2023, contra l'Atlètic de Madrid a casa, aquell dia van quedar 3-3, que l'Espanyol no generava aquesta quantitat de xuts a porteria a primera divisió. Ara els pericos són provisionalment quarts amb 11 punts i divendres visiten Montilivi per jugar contra el Girona.
Doncs això l'Espanyol, però el Girona també va empatar un nou punt dels gironins que té molt valor, aconseguit fora de casa a Sant Mamés davant l'Atlètic Club, un punt que podria canviar la dinàmica de l'equip en aquest inici de temporada que ho necessita Eduard Solà.
El Girona segurament va fer el millor partit de la temporada fins ara, tampoc era tan difícil, i va ser capaç d'empatar en un camp d'un rival Champions. Numèricament parlant, tampoc és un gran què, perquè tot just és el segon punt que suma i continua la cua de la classificació. Però, com deies, potser li serveix per canviar la dinàmica i per agafar moral i tranquil·litat de cara als pròxims partits. El marroquí Unahi, que va ser el millor, va marcar ben aviat, però l'Atlètic va empatar tot just començar la segona meitat. La primera, segons Mitchell, va ser gairebé excel·lent.
És increïble, sobretot, després de venir de males sensacions. La primera part... Penso que hem estat molt bé, increïble, i hem pogut fer més d'un gol, però bueno, 0-1 aquí en la catedral és un resultat petit. Hem estat molt bé, penso que encara necessitem més tranquil·litat i més joc. Espero que sigui el principi d'una cosa bona. Estic segur que així serà.
La nota negativa, la lesió de Van de Vica pendent de proves, podria ser de gravetat perquè les primeres exploracions apunten que pot tenir afectat el tendó d'Aquiles del mateix peu que ho van operar. El Girona ha empatat els dos últims partits que ha jugat a fora i demà passat torna a jugar a Montilivi, on ja ha perdut els tres partits que ja ha disputat.
I a la Lliga el Madrid segueix líder de primera en ple de victòries, 6-6, després que ahir va golejar el Llevant per 1-4 i també ahir Sevilla 1, Villarreal 2. Una mica més de 10 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Ha habido un problema informático. Bueno, se han liado con las calles. Han ido atrasando hasta que l'han suspendido. Así que nada, mente fría, relajarse.
Problemes bueno que... al Mundial de Rem de Xangai.
Catalunya migdia. Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteo Mauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteo Mauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteo Mauri.
Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Dir-li adeu a l'estiu fa mal. A la rutina, na. Arrivederci, estrès. Com aquesta promo de Vueling, no hi ha res. Bye, adiós, au revoir, agur. L'idioma és igual. Aquesta tardor, que la rutina ens agafi volant. Últims seients a més de 100 destins des de 16 euros amb Vueling. Places limitades en rutes seleccionades. Visita vueling.com.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Tots els grups de ball amb un talent innat.
Competiran per demostrar de què són capaços.
Acompanyats per la veu d'un eufòric. Els millors s'enfrontaran a una gran final.
Plena de sorpreses.
I d'eufòria!
Eufòria Dance Kids. Estrena el 26 de setembre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quin nivell de ballarins!
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Som 3CAT.
El remer Aleix García havia de disputar avui la semifinal de la seva modalitat, però uns problemes informàtics han obligat a ajornar la prova a Marta García.
Els semifinalistes han arribat a estar una hora al camp de regates preparats per competir, però finalment l'organització del Mundial de Xangai no ha pogut resoldre els problemes i s'ha ajornat fins demà. Després de la participació olímpica, on va firmar una cinquena posició en este doble escull amb el gallec Rodrigo Condé, Aleix García repeteix company i modalitat, però amb molt poca preparació ni tampoc gaire competició. I el motiu és que després dels Jocs van canviar el 4 escull, però en no acabar de funcionar, des de la Federació Espanyola van tornar al pla inicial. Tot plegat no ha sigut el més convenient.
Amb una bona preparació, però sí que és veritat que sense haver competit prèviament altres competicions internacionals i sense haver-nos pogut medir. Sí que veníem amb molt bones sensacions físiques i tècniques i doncs, bueno, hem vingut amb molta confiança. També és que hem canviat d'embarcació perquè al final les embarcacions s'han enviat a Xina 3 mesos abans amb un container i ens hem hagut d'adaptar tant a la pista, tant al nivell horari també, i posar les sensacions noves d'aquest barco.
La final del doble escull serà finalment esta pròxima matinada a 5:45, hora d'ací.
I en aquest Mundial no tot són bones notícies. L'empostina i doblement olímpica Aina Cid, fent parella amb Virginia Díaz, no han pogut classificar-se per a la final del doble escull. Els ànims no són bons i no es descarta la retirada, Carles Vila.
Aina Sitz ja arrossegava problemes arran de l'excés de pressió que ella mateixa s'havia creat en la seva participació, per exemple, als Jocs de Tòquio. A París tampoc va tenir un bon paper i ara s'ha confirmat a Xangai que el bon rendiment dels entrenaments després no es reflecteix a la competició. Tot plegat l'ha fet plantejar-se la retirada fins i tot si no aconsegueix divendres a la final B de doble escull un bon resultat.
Si no quedem entre les dues primeres, que seria una setena o una vuitena posició, bueno, me quedaré sense beca i això fa que la meva situació personal se complique. A dia d'avui tinc 31 anys, tinc càrregues econòmiques d'una persona adulta ja i sense apoyo econòmic no és molt complicat. Si no quedem entre les dues primeres, probablement hagué de plegar.
Aina sí té un palmarès esportiu espectacular, amb bronze al Mundial del 2018, el 200 timoner i una medalla d'or al Campionat d'Europa el mateix any a Bulgària, més de victòries a la Copa del Món.
Ara parlem d'un altre mundial, el de ciclisme. A Ruanda, la jornada ahir ens va deixar dues medalles amb molt regust català. Avui, Isaac Vilalta, estarem pendents a Mireia Benito i Paula Blasi a la prova dels relleus mixtos.
Doncs sí, es tracta d'una modalitat molt nova en què hi participen equips de 6 ciclistes, 3 nois i 3 noies, i com a puntes hi prendran part Mireia Benito i Paula Blasi. La mateixa Benito en reconeixia ahir a Ràdio Volta que no han treballat consciència aquesta especialitat. Respecte a les medalles que comentes, no exagerem gens si parlem de regust català. A la contrarrellotge júnior, el podi el van ocupar aquests tres ciclistes: Michiel Murí, neerlandès, Aislinn Barry, nord-americà, i Seth Van Kerkhove, belga. Però atenció amb la història que amaguen darrere Barry i Van Kerkhove. Aislinn Barry va néixer a Girona, fill de Michael Barry i Dede Demet, dos ciclistes de molt bon nivell, ja passat la seva infantesa i adolescència entre Girona i Toronto, d'on és el pare. Ara competeix com a nord-americà, la nacionalitat de la mare. Seth Van Kerkhove, en canvi, va néixer a Tailàndia per qüestions laborals dels seus pares, que són belgues, però ja de molt petit es va instal·lar a Montbrió del Camp. El seu germà Matís va aconseguir ara fa un any justament la mateixa medalla al Mundial. Barry i els Van Kerkhove tenen medalles mundials i més de peu i mig al ciclisme professional. El català d'Aislinn Barry és precari, però el de Seth Van Kerkhove és perfecte, tal com podeu comprovar amb una extensa entrevista al primer Ràdio Volta d'aquesta temporada.
I amb motor, Marc Márquez ja és al Japó aclimatant-se al jet lag i preparant una cursa important per a ell, ja que es podria proclamar matemàticament campió del món de MotoGP per setena vegada. D'aquesta manera sumaria ja 9 títols mundials, Damià Aguilar.
Marc Márquez no només pot sumar el 9è títol, també la victòria 100. És una manera d'exemplificar com aquesta temporada totes li ponen el tro de Cervera. Ell ha viatjat a Motegi a tancar el campionat, ho va dir ell, va dir el més aviat possible. I només el seu germà Àlex ara mateix té la facultat de frenar aquesta coronació. No podrà ser dissabte, però sí que al Marc li caldria dissabte la cursa sprint treure-li al seu germà aquests 3 punts que li calen per anar diumenge a acabar davant l'Àlex i començar la festa. Una festa que, a falta de la confirmació del pilot, segurament el sentirem demà, no serà del 9è títol com ell vol, ni del 7è de MotoGP com vol l'organització, sinó que estarà centrada aquesta festa en el número 1, escenificant que és el millor de la temporada i qui sap de la història. Recordeu que les dues curses les podreu seguir en directe al suplement de Catalunya Ràdio dissabte a les 8 i diumenge a les 7 del matí.
Encara motor, penúltima prova del Mundial de Raids a Portugal amb participació catalana.
Destaca la reaparició d'Edgar Canet, que torna a competir després de la lesió que va tindre en Sud-àfrica el passat mes de maig. El pilot de la Garriga ha començat molt bé, perquè ahir en l'etapa Prolec va firmar el segon registre de la General, sent el millor en la seva categoria de Rally 2.
La veritat és que em vaig poder recuperar el 100% de totes les lesions i he pogut arribar al nivell més alt, jo crec que he estat mai de físic, de resistència, com de força, o sigui que estic en el millor moment, jo crec, de sempre.
Ultimate, Laia, hi trobem els catalans habituals de la màxima categoria. El millor va ser ahir Armand Montleón com a copilot del brasiler de Moraes, quarts, en un pròleg guanyat per Alatia, i on Lucas Cruz com a copilot de Carlos Sainz van acabar últims. Avui, primera etapa, bucle amb eixida i arribada a Grandola, 299 quilòmetres d'especial. El Rally de Portugal s'acaba este diumenge, dia 28.
I abans d'acabar, Marta, què més ens vols explicar?
Doncs mira, que Paula Badosa ja té rival en l'Obert de la Xina, en el qual debutarà en partit ja de segona ronda. S'enfrontarà a la croata Antonia Rusic, de 22 anys, i que ara mateix ocupa el lloc 80 del rànquing 8 pel 18è de la tenista de Begur. No hi ha precedents entre les dos tenistes. L'històric de Badosa en este torneig passa per dos participacions només. La primera l'any 2019, quan va caure en la ronda classificatòria, i la segona l'any passat, que va arribar a semifinals i va perdre davant l'estatunitenca Coco Gauff. I també te puc explicar que comença el Mundial de Curses de Muntanya a Canfranc, la localitat aragonesa, amb molta participació catalana dels 45 atletes que firmen la delegació espanyola. Hi ha 8 catalans i destaquen algunes opcions, com per exemple el jove Jan Torrella, de només 22 anys, o també Ionet en la competició femenina, el nom més destacat segurament el de Laia Montoya.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports a partir de les 7 del Tot Costa, i nosaltres seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.